Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 17 de desembre. Amb una informació sobre el grup d'acció costanera de Galícia i les confraries també gallegues, amb la seva visita comencem aquest informatiu local. Representants de grups d'acció costanera i de confraries de Galícia visiten l'Ametlla de Mar. Membres del grup d'acció costanera de Costa de Morte, del Golfo d'Artabro, de la Ria de Vigo de la Guàrdia i Genaro Amigo, president nacional de la Federació de Confraries d'Espanya i representants de diverses confraries de Galícia, van visitar ahir el municipi en el marc de la ruta per la Costa de l'Ebre per tal de conèixer els projectes en els quals ha col·laborat activament el grup d'acció local litoral de la Costa de l'Ebre, el GALCE, aquí al municipi, a l'Ametlla de Mar, un grup presidit per Andreu Martí. Els projectes dels quals es van informar ahir van ser la senyalització d'arts de pesca al port de l'Ametlla, la ruta de la Tonyina i la iniciativa pionera de la fàbrica de gel de produir glaçons. El grup d'acció financia fins al 40% de les iniciatives privades seleccionades i fins al 45% de les públiques. Els projectes que reben suport del GALCE al municipi són la construcció de la peixateria i obrador de peix de l'empresa Sancho Martínez, que té un cost total de 67.000 euros, la de Ferton Naviera Marítima, que realitza accions d'hostaleria i activitats marítimes, que té un projecte amb un cost total de 472.000 euros, la ruta de la Tonyina amb un cost de 149.000 euros i la fàbrica de glaçons amb un cost total de 129.000 euros. D'altra banda, el projecte de cobreix l'Ametlla de Mar de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que té un cost de 88.000 euros, també rep una part de subvenció del GALCE. Escoltem l'Andreu Martí, alcalde del municipi i president del GALCE, fent una valoració de la visita.
Hem estat, diríem, organitzant durant aquests dos o tres dies una visita amb els grups d'acció del litoral de Galícia. Allí tenen 7 grups, aquí a Catalunya de més de 21, i el tenim aquí a les Terres de l'Ebre, i crec que amb la col·laboració, amb la coordinació, treballant en equip entre Galícia i Catalunya, en aquest cas en aquests grups, el que farem serà tindre més possibilitats, aprendre uns als altres i fer que tot allò que està vinculat al turisme, a la gastronomia, a la pesca, en definitiva a la promoció econòmica, doncs inclús podrem aconseguir projectes conjunts. Per tant, la visita amb ells ha sigut molt profitosa.
El GALCE és l'encarregat de gestionar els diferents ajuts de l'eix 4 del Fons Europeu de la Pesca, el FEP, per al desenvolupament del litoral costaner i fluvial de les Terres de l'Ebre, depenent de la pesca. Els requisits per acollir-se a aquestes línies de finançament són ser persones físiques i jurídiques, petites i mitjanes empreses i microempreses. També poden sol·licitar els ajuts confraries o associacions del sector pesquer i de l'aquicultura, associacions locals sense ànim de lucre, associacions sense ànims de lucre que vulguin promocionar productes de qualitat i entitats que tinguin com a objectiu protegir el medi marí i fluvial. Continuem parlant d'una altra informació local i cultural. Trifulgues a la Catalana a la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar. Trifulgues a la Catalana és el títol de l'obra de teatre que la secció juvenil del grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa prepara per aquest dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 6 i mitja a la Sala de la Societat. La història de Catalunya des d'un punt de vista distès, irònic i divertit és l'eix central de l'argument de la representació des del grup escènic de la societat. S'ha escollit aquesta obra per tal de fer reflexionar sobre el present i futur de la nació. Joan Pere Brull, un dels directors de l'obra, ens explica la càrrega simbòlica de Trifulgues a la Catalana.
I amb aquesta obra us asseguro que realment se'n passareu bé. Però al mateix temps hem volgut recuperar una miqueta la història de Catalunya, que això es tracta de la història de Catalunya, contada d'una manera molt desenfadada, irònica, traient una miqueta de ferro tota la història, però recordant la història. La història és el que és, i davant dels intents de que una certa part de gent del país d'aquí al costat vol fer-nos perdre una miqueta la nostra identitat, és una miqueta recordatori de que hi ha una història darrere d'un poble i d'una nació que som natos, que és Catalunya.
Dissabte i diumenge, de 12 a 1 de la tarda, s'obrirà la guixeta de la societat per vendre les entrades de les funcions a la tarda. Però, com sempre, mitja hora abans de la representació també es podran comprar les entrades. Durant una hora i mitja, 10 joves del grup escènic defensaran l'obra davant un públic fidel al teatre a l'Ametlla de Mar. Des del grup escènic s'espera que aquesta obra, dinàmica, sorprengui i agradi als assistents. A comarques comencem anant cap al Delta de l'Ebre. Infossa diu que l'acord per millorar la línia elèctrica del trabucador és injust. L'empresa que explota les salines de la Trinitat, Infossa, signarà avui l'acord per millorar la línia elèctrica de la barra del trabucador al Delta de l'Ebre, tot i que no hi està d'acord. En aquest sentit, Infossa ha deixat clar que la Generalitat i Endesa han negociat el projecte deixant-la totalment al marge. L'acord es va prendre en una reunió a la qual no ens van ni convidar, va explicar el gerent d'Infossa, Joan Socarrats. Amb tot, l'empresa de les Salines haurà de pagar un 50% dels 700.000 euros que costarà substituir l'actual línia aèria del trabucador per un cable subterrani que anirà entubat i que s'estendrà al llarg de 8 quilòmetres. La Generalitat assumirà el cost d'un 20% del projecte i la companyia elèctrica un 30%. Ens sembla injust haver de pagar un 50% del cost de la línia elèctrica quan el responsable del mal estat de la línia és Endesa, va dir Socarrats, que lamenta que la Generalitat no hagi pressionat la companyia elèctrica perquè financi una part més gran de l'obra. El gerent d'Infossa va avançar que negociarà amb el nou govern de la Generalitat per aconseguir un acord més just. Els experts asseguren que el musclo zebrat ha tocat sostre a l'Ebre gràcies a la millora de la qualitat de l'aigua. Un estudi coordinat per la Unitat d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA conclou que la presència del musclo zebrat al tram final de l'Ebre ha tocat sostre gràcies especialment a la disminució del fòsfor a l'aigua i la millora de la seva qualitat en general, així com també per les especificitats del llit fluvial que dificulten el bivalve al seu assentament. Els experts que han estudiat la plaga des del 2001 fins al 2008 calculen que les institucions, empreses i particulars gasten 2,5 milions d'euros anuals per portar la ratlla. En el cas que arribés Sau i Susqueda i a la Conca del Ter, la inversió per controlar la plaga i evitar afectacions en l'abastament a Barcelona arribaria als 12 milions d'euros. Futuro Ciudad Amposta obre sense llicència comercial. La primera fase del nou complex comercial d'Amposta, situat al costat de la plaça de la Castellania, es va inaugurar ahir amb tots els honors, però sense la pertinent llicència comercial. Es tracta d'un permís que expedeix la Direcció General de Comerç i que és obligatori per als establiments comercials col·lectius, com és el cas de les galeries comercials que ahir es van inaugurar a Amposta, que ocupen una superfície de 2.300 metres quadrats i inclouen una trentena de botigues i locals comercials. La promotora del projecte, Futuro Ciudad Amposta, sí que té llicència comercial per obrir el Carrefour, encara en obres, i segons sembla, hauria d'haver demanant l'ampliació d'aquesta llicència per cobrir la resta d'instal·lacions de tot l'equipament comercial. De fet, la llicència comercial és un permís previ a la llicència d'obres i a la construcció dels establiments comercials. El fet de no disposar d'aquest document representa incórrer en una infracció de lleu a greu en funció dels metres quadrats i el preu de la sanció oscil·laria entre els 60.000 i els 300.000 euros. Estem ara dels esports. Parlem ara dels enfrontaments de futbol que tindran lloc aquest proper cap de setmana. Comencem amb el futbol federat, a la categoria Aleví. Es jugarà diumenge a casa a les 10, la Cala contra el Roquetenc. En l'infantil, diumenge a casa a les 11:30 contra l'Alcanar. El cadet, dissabte a casa a les 12:30 contra el Jesús i Maria. El juvenil, dissabte a Alcanar a les 12:30 contra l'Alcanar. I el primer equip jugarà dissabte a casa a les 4 contra el Roquetenc. Pel que fa al futbol escolar, el prebenjamí Llucets jugarà dissabte a Jesús Catalònia a les 10:30. El prebenjamí Seitonillo jugarà dissabte a casa a les 11 contra l'Ampolla. El benjamí Rapets jugarà dissabte Jesús Catalònia a les 10:30. El benjamí Dorades jugarà dissabte a casa a les 10 contra el Tortosa. El benjamí Llobarrets jugarà a casa dissabte a les 11 contra el Mora la Nova i el cadet Futbol 7 descansa. Repassem en forma de titulars l'actualitat d'avui. Representants de grups d'acció costanera i de confraries de Galícia visiten l'Ametlla de Mar. L'objectiu, conèixer els projectes en els quals ha col·laborat activament el grup d'acció local litoral de la Costa de l'Ebre, Galce, al municipi. Trifulgues a la catalana a la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar. Les representacions fetes per la secció juvenil del grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa tindran lloc dissabte a les 6 i diumenge a les 6:30. Infosa diu que l'acord per millorar la línia elèctrica del Trabucador és injust. Els experts asseguren que el musclo zebrat ha tocat sostre a l'Ebre gràcies a la millora de la qualitat de l'aigua. Futuro Ciudad Amposta obre sense llicència comercial. I als esports us hem parlat dels partits que tindran lloc el proper cap de setmana, tant del futbol federat com del futbol escolar. I això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest divendres. El control de so ha estat Maria Martí i us ha parlat una servidora, Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.